Ràdio Sabadell 94.6 us ofereix a continuació els espais gratuïts de propaganda electoral.
La Crida per Sabadell es va presentar el 2015 com a alternativa a la corrupció i al desgovern als que estava sotmesa la nostra ciutat.
Durant 4 anys hem estat treballant per Sabadell des del govern de transformació
i hem posat les bases per la ciutat del futur.
Hem projectat l'ampliació del parc públic de lloguer amb quasi 500 habitatges.
Hem defensat el dret a la ciutadania i hem engegat el projecte que farà de Sabadell la ciutat dels parcs.
Hem fet que cada any la ciutadania pugui decidir com invertir 1 milió d'euros dels pressupostos municipals.
Hem defensat el dret a l'autodeterminació i el conjunt de drets civils i polítics de la ciutadania.
Perquè Sabadell necessita un govern que de forma honesta i transparent posi el focus en les persones.
11.110 persones ens van donar la seva confiança fa 4 anys.
I ara necessitem encara més força per poder seguir desenvolupant aquest projecte de ciutat.
Un projecte que no és només nostre.
Pertany a totes nosaltres.
I només amb tu podrà fer-se possible.
El 26 de maig...
Vota Crida per Sabadell.
Crida per Sabadell. Crida per Sabadell.
Sabadell vol canvi. El proper 26 de maig tens l'oportunitat de recuperar l'orgull de ser de Sabadell. T'estimes Sabadell i vols continuar-ho fent. Per això, després de més de 20 anys d'estancament i manca de projecte, cal canviar. Ja n'hi ha prou de grisó. Cal que recuperem aquell esperit transformador que en el passat ens va fer vibrar. Sabadell s'està apagant a poc a poc i nosaltres no ho pensem permetre. Volem una ciutat d'oportunitats, cohesionada i sostenible. Volem una ciutat capdavantera, de referència, que deixi els complexes enrere i cregui en ella mateixa. Ho tenim tot per brillar. Només ens cal treballar plegats. Ajuntament i ciutadania tots a una, junts per Sabadell. Perquè ens estimem la ciutat i no la volem veure per més temps així. Ha arribat el moment del canvi. Ha arribat el moment de pensar en la ciutat. Ha arribat el moment de posar Sabadell al davant de tot.
T'estimes, Sabadell. Ara, vota Ciuró.
Tras el último gobierno socialista salpicado por la corrupción, durante los últimos 4 años, Sabadell ha estado gobernada por un grupo de 7 partidos políticos. ERC, Entesa per Sabadell, CUP, Iniciativa per Catalunya, Izquierda Unida, Podem Sabadell y Guanyem Sabadell. Durante este tiempo, hemos tenido 2 alcaldes independentistas, ¿a cuál peor? Uno de ERC y otro de CUP. Todos estos partidos, que se aliaron simple y llanamente para cobrar más a fin de mes, han sumido a la ciudad en el desgobierno total. Sabadell ha dejado de ser la ciudad de todos para ponerse al servicio del proceso independentista. Se han ignorado los problemas reales de las personas. La seguridad, la limpieza, la dinamización comercial de los barrios, la movilidad, el empleo o la mejora de la economía local han caído en el olvido. El próximo 26 de mayo apuesta por el cambio y la regeneración política, por la política útil. Vota Ciudadanos por la Sabadell que te mereces.
A Sabadell, les violacions, els robatoris i la delinqüència han augmentat. És per això que Som Catalans, som el partit del sentit comú, de l'ordre. Som el partit que diu el que ningú s'atreveix a dir. Som els que posarem més policia per acabar amb la delinqüència, robatoris i agressions. Som els que farem que els emprenedors ho tinguin fàcil per obrir els seus negocis. Som els que farem de Sabadell una ciutat neta, amb bona mobilitat, digna i líder. Som els que crearem la sanitat pública pels nostres animals i lluitarem pels seus drets. Som els que ajudarem econòmicament a la nostra gent, els nostres avis, els joves i les famílies amb dificultats, perquè la nostra gent és el primer. Soc en Jordi Garcés i tot l'equip de Som Catalans Sabadell i jo estem compromesos amb la ciutat i tenim el deure d'aconseguir el millor futur per tots. És per això que el proper 26 de maig vota Som Catalans.
Ràdio Sabadell 94.6 us ha ofert els espais gratuïts de propaganda electoral.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Gairebé 5 minuts per sobre del punt de les 2 del migdia, obrim les portes de l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Pau Vituri.
Comencen els primers moviments de mercat al Centre d'Esports Sabadell. 6 jugadors de l'actual plantilla ja saben que el seu contracte s'acabarà el pròxim 30 de juny i no tindran una proposta de renovació per part del club. Hi haurà d'entrada doble relleu a la porteria, ni Roberto Gutiérrez ni Romans Carrillo, i seran la temporada que ve sota pals. El club necessita renovar una posició que aquesta campanya, especialment en el cas del primer, ha estat molt criticada. Tampoc hi serà Miguel González. La del Capi era una altra sortida cantada. La lesió a Conca la segona jornada va trastocar la temporada d'un dels indiscutibles del curs anterior. Als 39 anys no va poder recuperar el gran nivell que va mostrar i va sortir retratat a la fotografia, recordem, a les sortides de Badalona i del Coi. Més debat poden generar les tres baixes de dalt. Felipe Sanchón és al final. Felipe Sanchón, el pitxitxi de la temporada anterior, té 37 anys, sí, però la seva presència en el camp s'ha notat en el tram final d'un any, això sí, també molt marcat per les lesions. Manuel Gato tampoc seguirà, tot i mostrar un gran nivell amb Antonio Hidalgo, i Arturo Rodríguez també s'acomiadarà. El murcià ha estat un dels màxims golejadors d'aquesta temporada, però s'ha decidit apostar des de la comissió esportiva del club per un altre perfil de nou. S'ha obert la veda i ens esperen unes setmanes molt i molt intenses de mercat.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Avui tenim a la Rocío García a les vies de so. Tot teu, Rocío.
Què es comenta a la recepció?
Avui es comenta que s'acomiadarà el Capi aquí en directe a l'hotel Suís. Miguel González, d'aquí una estoneta el saludem. Tindrem futbol sala amb la prèvia de l'última jornada de segona B i la Pia jugant-se la Copa o l'Amics del Pou, que pot pujar a tercera. A més, amb vol bàsquet, i a la segona part del programa, l'últim Living in America de la temporada amb l'Àlex Pareja des dels Estats Units.
I fora de l'hotel?
El Barça ha anunciat fa uns minuts el fitxatge de l'holandès Ludovic Reis. El migcampista de 18 anys arriba procedent del Groningen i també per reforçar el filial a canvi de 3,25 milions d'euros. Sí, 3,25, i sí, jugarà a segona B contra el Sabadell amb una clàusula de rescissió de 100 milions d'euros, res més a dir. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta va passar ahir per sobre del Barcelona en el primer partit de la final de la Lliga Premat masculina. El conjunt mariner es va imposar per 14-5 amb 4 gols de Felipe Perrone, i demà podria sentenciar a la nova escullera la seva, atenció, 14a Lliga consecutiva. I en bàsquet, derrota del Joventut a la pista del Baskonia per 87-81. Els verdinegres encara tenen opcions d'entrar al play-off de la Lliga Endesa, però estan obligats a guanyar l'Estudiantes a la darrera jornada que es disputa a Badalona.
I a les xarxes socials.
De seguida comentem el comiat de Romans Carrillo, però avui ens quedem amb un missatge a Twitter de l'entrenador de l'Olot, Raül Garrido, publicat ahir. Diumenge va ser una lliçó de comportament de dues aficions exemplar. S'ha de posar en valor les actituds que construeixen un futbol millor. Enhorabona. I citant tant l'Olot com el Sabadell. Sí, senyor.
Avui celebra el seu aniversari.
I avui bufa espelmes un altre exarlequinat homenatjat fa pocs dies entre els herois de Binefar, Cecilio Zunzunegui. Moltes felicitats.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Per sobre del punt de les dues del migdia, ens posem en marxa a l'Hotel Suís d'avui, dijous 23 de maig del 2019. Encara ja la recta final de l'Hotel Suís d'aquesta temporada. Recordem que ens acomiadarem la setmana que ve, divendres de la setmana que ve, però són dies també que ens esperen moguts aquí al programa, perquè, com us dèiem al principi, han començat els moviments als despatxos de la nova Creu Alta per configurar la plantilla de la pròxima temporada. Com us hem anat informant a l'Hotel Suís, la comissió esportiva del club s'havia de reunir des del dimarts i fins avui dijous amb tots els jugadors per comunicar les decisions que s'havien pres, i com us vam informar també ahir a la nit al Twitter de Ràdio Sabadell, ja se saben els noms dels primers jugadors que no seguiran la temporada que ve a la disciplina arlequina. maquinada. En total, en són 6. Alguns d'ells, el cert és que es podien esperar, es podien preveure. D'entrada, a la porteria, com us dèiem abans en començar, hi haurà doble relleu. No seguiran ni Roberto Gutiérrez ni Romans Carrillo. El primer va ser decisiu contra l'Egea, però el record que deixa d'aquesta campanya és una mica gris. El curs anterior va acabar com un dels porters menys golejats de la categoria, Roberto, però aquesta temporada n'ha rebut 51 en 37 jornades, 22 més que ara fa un any. I en el cas de Romans, el porter Lató, com diem, es va acomiadar amb un escrit ahir a Twitter assegurant que era un dia de tristesa, però també d'orgull per la part que ens toca, i ja que mencionava els mitjans de comunicació, només podem enviar una abraçada ben gran pel seu tracte i també pel compromís que ha mostrat amb l'afició arlequinada durant aquestes dues temporades. Ara, d'aquí uns instants, també parlarem en directe amb Migue, però abans també ens hem de centrar en el cas dels atacants, perquè no seguiran, com diem, ni Felipe, ni Gato, ni Arturo. El primer ha viscut una temporada molt complicada amb les lesions. L'any passat va ser el Pichichi amb 9 gols, però també es va carregar l'equip ofensivament a les seves esquenes amb 36 anys. Ara en té ja 37, Felipe, i això ha acabat passant factura amb algunes lesions, com diem, durant l'any. No ha acabat malament la temporada. De fet, la seva presència quan és al terreny de joc encara es nota. De fet, també Aulot va ser un dels millors, però el club ha apostat per finalitzar aquesta etapa de 2 anys del Petito. Pel que fa a Manuel Gato, també estava sent una temporada grisota fins a l'arribada del seu excompany Antonio Hidalgo, que li va donar aquesta espurna que va mostrar en les últimes jornades. Llàstima de la lesió contra el Castellón, però el fet és que ja s'havia parlat d'una possible sortida durant el mercat d'hivern, però entre el canvi d'entrenador de Toni Saligrat per Quico Ramírez, al final es va acabar frenant aquesta operació. I el cas d'Arturo és el que ha generat més debat a les xarxes socials, perquè no ha estat tampoc el seu millor any, però ha acabat amb uns números prou decents, i aquest tipus de... és un tipus de jugador, Arturo, que també millora els seus companys que hi ha al voltant. El murcià s'acomiada amb 6 gols aquesta temporada, un dels màxims golejadors, en poc més de 2.000 minuts. Per tant, números gens dolents, com diem, en un any en què els nous, tant ell com Edgar, han estat mirats en lupa, sobretot a partir de la segona volta, en aquella mala ratxa del centre d'esports. I al centre d'esports, la comissió esportiva també ha parlat en les últimes hores amb els 5 jugadors cedits que hi havia enguany a la plantilla, és a dir, Pol Ballesteros, Mariano Koenig, Nico del Monte, Antonio Domínguez i Carlos Cobo. Tots ells, evidentment, no descobrirem res a aquestes alçades, depenen dels seus respectius clubs, és a dir, del Nàstic, el Sevilla, l'Extremadura, el Valladolid i el Real Madrid, respectivament. Des del centre d'esports no es veuria amb mals ulls poder comptar amb 3 d'ells, amb Pol Ballesteros, l'heroi d'Olot, amb Mariano Koenig, que ha arribat a la segona volta cedit del Sevilla Atlético, ni tampoc amb Nico del Monte, com diem, a la pròxima plantilla de la propera temporada, però sempre i quan, també, puguin resoldre els vincles amb les seves actuals entitats. A més, recordem que són 7 els jugadors amb contracte en vigor de cara a la pròxima campanya, entre els que tenien un lligam de més d'un any i els que han renovat automàticament pels partits disputats. D'aquesta forma, com diem, comença ja a dibuixar-se el panorama del Centre d'Esport Sabadell 2019-2020. I com diem, havíem deixat pel final l'home que ha dut el braçalet de capità del Centre d'Esport Sabadell aquestes últimes dues temporades, un jugador que sempre ha mostrat el seu compromís, també el seu lideratge amb els seus companys, i que s'ha implicat com pocs futbolistes a tot el que ha passat també i en tots els actes que ha fet el club aquí a la ciutat. Miguel González, què tal? Bona tarda, com estàs?
Bona tarda.
Bé, com estàs? Com han anat aquestes últimes hores? Com has rebut aquesta decisió per part del club?
Bueno, ja més o menys m'ho esperava, ¿vale? Perquè bueno, pues, volen ser un projecte nou, me refereixo a renovar la plantilla, i a part, a veure, jo ja tinc una edat, que puguis o no, rendiment o no, normalment tothom et mira més l'edat que no el rendiment, tot i que sí que sóc conscient que aquesta temporada, per lesions i per motius, per altres motius, doncs, no ha sigut les millors temporades.
Clar, l'any passat no miràvem el DNI, com deies tu ara, perquè pensaves, ostres, amb 38 anys, un rendiment bestial, liderant la defensa del centre d'esports. Aquesta temporada, no sé fins a quin punt va influir o ha influït la lesió aquella a la segona jornada a Conca, que et va tenir setmanes aturat, i no sé fins a quin punt això pot acabar influint en el desenvolupament de la temporada.
Sí, a veure, de cara a nivell personal i tant que ha influït, perquè comences amb un nivell físic que estàs molt de temps parat, després vaig recuperar el nivell físic. La veritat és que Xavi Muñino va fer un gran treball, el servei mèdic també, perquè vulguis o no, doncs, amb la lesió del genoll doncs costa. Però després, bueno, vaig tenir també problemes de visquios i això que he anat aguantant i bueno, i després doncs no acabes d'agafar el teu bon nivell de forma. Sí que és veritat que també, doncs, bueno, coses, problemes de personals i coses així, doncs, m'han afectat bastant, per no dir molt, i no he pogut donar el meu millor rendiment, tot i que ho he intentat. Però bueno, que estic molt content de que almenys l'objectiu, que era salvar la categoria, ho hem aconseguit. He intentat ajudar i aportar el màxim que puc, i bueno, i ja t'he dit, la notícia de no continuar, doncs sí que me l'esperava, sí que també doncs tenia ahir una miqueta d'esperances, doncs, que almenys poder ajudar en segons quins altres aspectes, doncs poder continuar.
Al final també, Miguel, ho deies tu ara, no? Tenim tots la sensació aquesta setmana d'haver-nos tret un pes de sobre. Jo tinc des del camp també imatges teves, tot i a les últimes jornades quedar-te fora de la convocatòria, d'estar a la banqueta, el capi dempeus, el capi l'altre dia celebrant-ho a Olot. Al final, aquí la clau ha estat la comunió, no?, en les últimes jornades.
Bueno, a veure, el jugar no jugar no depèn de mi, realment. Llavors, sempre intentes ajudar des d'on puguis, no? I des que va arribar Antonio, doncs no he tingut la... Bueno, he participat, no he tingut la sort d'encertar en les dues participacions que he tingut, o, bueno, la sort no m'ha acompanyat, o el que sigui, i no he participat tant com abans. Ja t'he dit que ha sigut una temporada una mica, bueno, bastant estranya, i bueno, i sí que és veritat que, mira, almenys l'objectiu de salvar la categoria doncs l'hem aconseguit, i he pogut ajudar des d'un altre punt que no sigui dintre el camp.
Clar, perquè al final també, ho deies tu ara, temporada estranya, és que fa poques setmanes, per sort ara ho recordem com una anècdota, però havies de sortir a llegir un comunicat en la sala de premsa acompanyat de tota la plantilla. Senyal que la cosa no girava massa rodona, per sort, com diem, no? Que al final queda en una anècdota, però com a capità has d'assumir també la responsabilitat en aquell moment.
A veure, jo és que en cap moment... Però des que vam començar la pretemporada fins ara que ha acabat, o sigui, en cap moment he dubtat de la plantilla, del cos tècnic, dels cossos tècnics que hem tingut. No he dubtat perquè jo sabia que la plantilla que tenim, tant a nivell personal com a professional, com els compromès amb el club i tots estàvem a una. O sigui, no he dubtat mai. I sí que és veritat que m'ha fet mal, doncs, que gent que hagi pogut dubtar inclús de la professionalitat d'alguns jugadors quan han estat lesionats o tal, i sí, això sí que m'ha dolgut, i això ho defendré sempre, perquè és que jo conec a la plantilla que hem tingut, i conec a les persones i conec els jugadors, i és per això que jo sempre els defendré.
Doncs queda clar, una altra cosa no, però al final la implicació ha estat important fins al final, fins a poder garantir la salvació a Olot en aquest cas. Et pregunto també una mica, Miguel, per fer de balanç d'aquests 2 anys que ha suposat per tu el poder portar el que dèiem abans, el braçalet de capità del centre d'esports, el poder liderar a una plantilla. Hem vist molts missatges a les xarxes també durant aquests 2 anys de jugadors joves, en el cas de Romans, en el cas de Marc Castorgó també fa poc, que tots elogien la teva figura, no? Perquè al final, el que dèiem, no? Explica'ns una mica com ha estat el fet de portar aquest braçalet de capità i representar a tota la plantilla del centre d'esports.
Home, doncs, per mi ha sigut un autèntic orgull, un privilegi de poder portar el braçalet. Quan vaig ser escollit, la veritat és que em va fer gràcia, em va fer il·lusió. Sortís escollit o no, doncs jo tinc la meva manera de ser i tinc la meva manera de veure la meva posició dintre un vestuari i se tenia molt clar que m'havia d'intentar ensenyar o ajudar amb l'experiència que tinc, doncs ajudar els màxims companys per poder treure el millor profit i poder treure el millor rendiment a nosaltres des de dintre. Jo com a capità doncs, he intentat fer-ho el millor possible i penso que en alguns moments ho podia fer bé, fet millor, però bueno, a nosaltres jo penso que hi ha encertat. Jo t'he dit que estic molt content de la plantilla i estic super orgullós de poder haver portat el braçalet i a continuar.
A continuar. Per on passa el futur del Miguel? Li has pogut donar voltes aquests últims dies, aquestes últimes hores?
Pues no he fet voltes. Sí que és veritat que de moment tranquil·let i aprofitar de desconnectar una mica perquè ha sigut un any molt mogut i que va bé desconnectar i tornar a replantejar una mica el futur.
Perquè comentaves abans que també tenies aquesta petita esperança de poder seguir al centre d'esports vinculat d'alguna manera. Et referies també com a jugador en aquest cas o com a membre del cos tècnic, com a formant part d'alguna estructura en aquest cas del club?
Bueno, a veure, quan arribes ja a una edat ja saps el que més o menys et pots trobar, llavors mai descartes, no?, l'opció de que quan estàs a gust en un lloc doncs et puguin plantejar alguna cosa, doncs mai descartes. Però bueno, no ha sigut el cas de moment i jo seguiré endavant i veurem al cap dels dies, a les setmanes, doncs, a veure què tal, què surt o què acabo de decidir i ja està. Però jo no tenco cap porta, tant com a jugador com en qualsevol aspecte del camp, de l'estuari, del que sigui, del club, el que sigui.
Clar, perquè al final, i amb això acabo, Miguel, tu ets un home d'inquietuds, no?, amb els qui t'hem conegut, els qui hem estat també a prop en alguns moments, un home que també s'està formant, que està estudiant, per aquí també encarant la vida laboral, en aquest cas quan s'acabi el futbol, no?
Sí, a veure, jo ja fa un temps que ja em vaig treure al Nacional, també un màster en psicologia esportiva i coaching. Em segueixo formant, segueixo estudiant, tema d'alimentacions, tema... Sí, sempre m'ha agradat i sempre penso que pot anar bé tenir coneixements d'això que va relacionat amb l'esport, vulguis o no, no només és la pilota, sinó tot el que l'envolta.
Doncs tot un exemple, sí senyor, pels futbolistes que comencen, el fet de formar-se, el fet de seguir estudiant per quan s'acabi la carrera esportiva d'un. Miguel González, capità del Centre d'Esport Sabadell aquestes dues últimes temporades, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquí a l'Hotel Suís, vaja, per tot, pel teu compromís, per la teva honestedat també amb les teves paraules, pel fet també de fer fins i tot aquest puntet d'autocrítica, pel tracte que hem rebut també aquí a Ràdio Sabadell i personalment, una abraçada ben forta.
Igualment, una persona forta i record.
Parlem d'òpera.
Ja tornem a ser aquí amb tots vosaltres una nova temporada per parlar d'òpera de Ràdio Sabadell.
Un programa per escoltar i aprendre a escoltar.
Noves històries, noves músiques, nous temes. Parlem d'òpera a Ràdio Sabadell els dijous, els divendres i els caps de setmana.
Històries dels diners.
Quants diners necessito per obrir la meva botiga?
Basades en fets reals.
Em puc permetre contractar algú?
I en dubtes reals.
Ampliu el local o venc per internet?
Sigui quin sigui el teu negoci, ens importa. Per això t'ajudem a prendre les millors decisions. Descobreix-ho a seonsiguis.com. Sabadell, sé on siguis.
Vols saber què ha fet el teu equip? Vols saber què hi diuen els protagonistes? Viu el repàs de la jornada esportiva del cap de setmana a l'Enjoc. Dissabtes i diumenges a les 8 del vespre. Estàs convocat.
Vols saber-ho tot de la jornada electoral d'aquest diumenge?
Des de les 9 del matí i fins ben entrada a la mitjanit, Ràdio Sabadell t'ho explica.
Les dades de participació, les votacions dels alcaldables, tot als butlletins horaris i al Notícies Migdia.
Les primeres dades de resultats, l'anàlisi de les votacions i les reaccions dels partits, tot a l'especial d'eleccions municipals que arrencarà a 7:45 del vespre.
Les eleccions municipals a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. @RadioSabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
I arribarem al punt de 2:45 de la tarda. Tornem a estar en directe aquí a l'Hotel Suís després d'escoltar el capità del Centre d'Esport Sabadell, Miguel González, que no seguirà a la disciplina arlequinada la pròxima temporada. Ara hem de deixar ja de banda el futbol, l'actualitat del Centre d'Esports, per parlar de futbol sala, ja que la segona B arriba aquest dissabte al seu final amb moltes coses encara per decidir. D'entrada, el tercer equip que disputarà la pròxima edició de la Copa del Rei, l'Escola Pia, ara mateix no depèn d'ella mateixa per acabar en tercera posició després de caure, recordem, ho explicàvem també el dimarts, al carrer Garcilaso contra el líder, el CCR de Castelldefels. Els escolapis són quarts, amb 56 punts en aquest cas, un menys que el Mataró i, per tant, han d'esperar una ensopegada dels maresmencs contra el Pallejà. La part positiva és que els del Baix Llobregat són el tercer equip implicat en aquesta lluita amb 55 punts i, per tant, no serà un partit plàcid pel seu principal rival, això sí, el partit de jugar a Mataró. La Pia ha de començar, en aquest cas, guanyant per Canet, guanyant a Canet, en aquest cas, com diem, un equip que també juga a la vida, però per no baixar, ja que només té 2 punts de marge respecte al descens. Santi Sardà, jugador escolapi, creu que els maresmencs també tindran, en aquest cas, més pressió.
Els dos tipus de pressió són molt diferents. Evidentment, la pressió de jugar a casa, no baixar, crec que és molt més forta que la nostra. Nosaltres som un equip que aspirem a lluitar per les passes de dalt, però tampoc tenim un pressupost per o molts equips no tenen el pressupost, tenen un pressupost diferent que el nostre per estar lluitant allà dalt.
Una Pia que havia patit baixes a les jornades anteriors, semblava també contra el Cerdanyola, que recuperaven efectius, també a Mataró, però Sardà admet que les forces comencen a anar justes ja a finals de maig.
Llorenç està més o menys bé, va patir un cop i tenia les cervicals bastant fotudes, Carrera segur que està fora, l'Aleix s'ha de fer proves i possiblement té el menís tocat, que també estarà fora. Jo vaig patir un accident domèstic i tinc 6 punts al dit que vaig jugar el dissabte, però no crec que pugui entrenar durant la setmana. El Pol Viada també està tocat dels isquios, els dos com a grans també estaven molt cargats.
Doncs amb tota aquesta nòmina de tocats, que no és poca, com deia ara el Santi Sardà, la Pia de jugar contra el Canet, a la pista del Canet, dissabte a les 6 de la tarda, enmig d'una jornada que és pràcticament unificada. L'únic que juga fora d'aquest horari, a 9:15, és el Natació Sabadell, que tanca la Lliga a Calbalsac, defensant la setena posició contra un Segor B que ja està descendit. Serà també el partit de comiat de Diego Blanco a la banqueta nedadora. El tècnic ha fet balanç de la temporada, creu que l'equip ha anat de menys a més y ha reconegut que será un partido especial.
Será el último partido donde para mí habrá muchas emociones porque tengo grandes amigos, dejo grandes amigos aquí en el club y bueno, me hubiese gustado continuar, pero las cosas y las circunstancias son las que son y bueno, nada más que agradecer los 4 años y intentar pues acabar de la mejor manera posible.
En aquest cas, Diego Blanco, que s'acomiadarà, com diem, de la banqueta del Natació Sabadell. I també dos esglaons per sota, l'amics del Pou Nou Escorial té l'oportunitat de certificar dissabte el seu ascens a tercera divisió. L'entitat del barri dels Marinals és segona, amb 51 punts, i en té 3 de marge respecte al segon classificat. Això sí, l'avaraix perdut. Per tant, amb un punt en tindrien prou per segellar aquest ascens. A més, per fer-ho més encara favorable, reben un Caserres que està salvat i no juga absolutament res. Julio López, jugador de l'amics del Pou, creu que el pitjor enemic són els pocs minuts a les cames que tenen per preparar el partit.
Viendo cómo se plantea el partido, pero bueno, con bajas que tenemos, entrenamientos, que la gente ahora se empieza un poco a notar las piernas, tema gente que trabaja y no hemos podido entrenar bien, pero bueno, es un poquito lo que llevamos arrastrando todo el año, toda la temporada, o sea que no es nada nuevo.
Doncs fins i tot tenen, en aquest cas, l'amics del Pou, opcions d'acabar primers perquè l'Olesa està a un sol punt, el líder, i s'enfronta al Màgic Sants, que és el quart classificat. López reconeix que era l'objectiu principal i original d'aquesta temporada.
Pensábamos que iba a ser todo mucho más fácil, con el tema de bajas y un poquito de problemas para hacer los entrenos todos al completo. Pues no ha podido hacer así. Primero juega contra el cuarto, ahora ya el cuarto no se juega nada, ya que perdió la semana pasada. Pero bueno, lo mismo, Olesa tampoco está siendo un equipo que está ganando los partidos holgadamente. O sea, les está costando mucho, tanto de arriba como de abajo. Y esperemos eso, nosotros ganar nuestro partido, y si se junta que Olesa perdiese, pues sería doble celebración, campeón y ascenso.
Doncs esperem aquesta doble celebració de l'amics del Pou Nou Escorial, un partit que arrencarà contra el Caserres al Pavelló del Nord a 6:45 de la tarda de dissabte, i com diem des de l'entitat del barri dels Marinals, també treballant per tenir un projecte a la zona mitjana alta de la classificació a tercera la pròxima temporada, abans s'ha d'acabar de segellar aquest ascens.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
I obrim ara bloc dedicat a l'handbol perquè aquesta nit hi ha Copa Catalana pels dos equips sabadellencs presents en aquesta competició. D'una banda, tenim el Creu Alta Sabadell Handbol, que es pot classificar directament pels quarts de final d'aquesta competició. Els arlequinats han de remuntar el gol de desavantatge després del 27-26 del partit disputat ara fa 7 dies a la pista de l'handbol cooperativa de Sant Boi. La recompensa seria repetir entre els 8 millors d'aquesta competició de la Copa Catalana per tercer any consecutiu. Recordem que la temporada passada van arribar a quarts de final, l'anterior fins i tot a la final a 4. El tècnic creualtenc Sergi Cifré destaca les principals els armes del rival i els aspectes a millorar respecte al duel d'anada.
No facilita el llançament exterior dels dos laterals, vull dir que són dos bons xutadors, i intentar ser contundents a l'1 contra 1, perquè al final vam plantejar una defensa oberta, i si et superen a l'1 contra 1 una defensa oberta, té que venir l'ajuda i acaben trobant llançament. I això, sobretot, intentar limitar els llançaments de les primeres línies, i si han d'acabar que parin dels extrems, que el nostre porter va parar bastant dels extrems, i si han de llançar, doncs que llencin per allà.
El xiulet inicial del duel de tornada entre Creualtencs i Sant Boians tindrà lloc a Cal Balsac avui a 9:45 de la nit. Això pel que fa a la via dels equips de Lliga Catalana. Té un format una mica peculiar, aquesta competició. D'altra banda, hi ha també les dues lliguetes formades únicament per equips de Primera Nacional per decidir, en aquest cas també, alguns representants a quarts de final. I l'Oar Gràcia disputa el seu segon partit avui, com diem, els de Gerard Gomis i Cesc Borrell van caure a la jornada inaugural contra el Joventut Mataró per 33-32. Com els mataronins han guanyat ja el seu segon enfrontament i el Granollers B, pròxim rival dels verdiblancs, també es va estrenar en victòria, és molt fàcil l'operació matemàtica. Una victòria, en aquest cas, de l'OAR al Palau d'Esports avui seria l'única via de tenir encara opcions matemàtiques, de classificar-se pels quarts de final. Una derrota deixaria ja sense opcions, com diem, l'OAR, d'acabar entre els dos primers i d'accedir als quarts de final. Tot i això, hi ha confiança entre la plantilla gracienca perquè a Granollers van signar una de les millors sortides de tota la temporada a Primera Nacional. Ho recorda Jordi Sancho.
És un partidàs, hem guanyat 8, em penso, i a la segona part amb pilotes per posar-nos 11 amunt i tot. I sí, ells estan per sobre nostre, no sé si, crec que no els vam arribar a passar encara, però crec que va ser, doncs, vam guanyar 5 partits seguits, potser va ser el quart o el tercer, i sí, vam defensar molt, molt bé, i vam quedar, doncs, no sé si 24-32 o alguna cosa així.
Aquesta és la part positiva. La part negativa, segons Sancho, és que en aquesta competició és una autèntica incògnita els jugadors amb els quals es pot presentar el rival, i més en aquest cas, tractant-se del Granollers, sent un filial, en el cas del conjunt granollerí.
No sabem com afrontaran ells els partits. Sí que el que t'he dit, no, que nosaltres volem anar a tope, però sí que és veritat que a vegades, doncs, hi ha molts equips que aprofiten la Copa per, doncs, començar a planificar per l'any vinent, jugar amb gent nova. Potser no, potser són exactament els mateixos i van molt en sèrio. A vegades és una mica, no sé, vull dir, són partits que no saps el que et trobaràs.
El Granollers B OAR començarà a 3:15 abans que el partit del Creu Alta, és a dir, a 9:15, i després tindran 48 hores per recuperar-se, perquè dissabte el conjunt verd i blanc tanca la lligueta d'aquesta Copa Catalana rebent al carrer Bocaccio la Salle Montcada. Veurem si amb opcions o no de ser present, en aquest cas, als quarts de final de la Copa Catalana. We'll be right back. I parlem ara de bàsquet. A la primera catalana masculina, el Sant Nicolau enceta dissabte les fases de promoció de permanència després d'haver acabat 11è en el seu grup. Ara li toca enfrontar-se al Cabrera. I és important remarcar aquest fet perquè aquesta posició fa que l'equip sabadellenc, l'equip grana, no tingui el factor pista favorable. Malgrat això, el tècnic Andreu Cervera no ho veu com un hàndicap.
Ha arribat un punt de que potser amb altres anys o vull dir, amb altres equips o amb altres dinàmiques que agafes, sí que potser haver tingut el factor a casa hagués sigut molt important, però tal com ha anat l'any, pot ser fins i tot positiu. Pot ser fins i tot positiu, l'equip fora de casa té una gran confiança i bueno, pues anem-ho a posar tot, anem-ho a creure-hi tots i ja et dic, crec que el més important d'aquest cap de setmana, més enllà d'on es jugui el partit, és l'aspecte mental i la concentració en què siguem capaços de sortir a afrontar-lo.
L'eliminatòria és el millor de tres partits, el primer jugar al Maresme, el segon aquí, al Carrer Jardí, i en cas de ser necessari, el tercer i definitiu tornaria a Cabrera. El primer partit d'aquest play-out de permanència, primera catalana, tindrà lloc dissabte a 8:45 del vespre. I de l'equip masculí del Sant Nicolau, el femení, perquè també a primera catalana l'equip de Xavi Paredes es va haver de conformar amb la quarta plaça, quedant-se, com era previst, fora del play-off d'ascens. A l'última jornada necessitava una carambola per entrar-hi. Però la notícia la tenim a les banquetes dels altres dos conjunts de la ciutat, l'Escola del Carme i el Natació Sabadell, tots dos, per cert, amb la permanència assolida. Álvaro Fernández no seguirà al front de l'Escola del Carme i qui tampoc ho farà serà Dani Domena a l'entitat nedadora. Era el primer any de Domena a la banqueta del sènior A i ara, per seguir creixent, el director tècnic Quim Gómez creu que amb la figura d'un nou entrenador comportarà també tenir una plantilla més competitiva.
Tot i que estem satisfets amb com ha acabat la temporada, amb la tranquil·litat que hem tingut en el tram final de Lliga i tot això, doncs sí que és cert que volem donar-li, com et deia, una volta de tuerca en el sentit de poder incorporar alguna jugadora més i poder acabar de canviar la dinàmica, que ja et dic que amb el Dani podríem donar aquesta volta de rosca, segurament, però sí que, Sergi, tu ja ho saps, que aquí hi ha un tema de poder incorporar jugadores que moltes vegades poden venir també de la mà de la figura dels tècnics.
S'espera que la setmana que ve es faci oficial el nom de l'entrenador de cara a la temporada 2019-2020. En el cas de Domena, la voluntat del Natació Sabadell és que continuï vinculat a les categories inferiors. Fem una segona aturada en el camí a l'Hotel Suís i de seguida connectem amb els Estats Units amb l'Àlex Pareja per també aquest últim Living in America de la temporada.
Vols saber-ho tot de la jornada electoral d'aquest diumenge?
Des de les 9 del matí i fins ben entrada a la mitjanit, Ràdio Sabadell t'ho explica.
Les dades de participació, les votacions dels alcaldables, tot als butlletins horaris i al Notícies Migdia.
Les primeres dades de resultats, l'anàlisi de les votacions i les reaccions dels partits, tot a l'especial d'eleccions municipals que arrencarà a 7:45 del vespre.
Les eleccions municipals a Ràdio Sabadell.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. @RadioSabadell.
Ets dona? T'agrada córrer? Doncs inscriu-te a la Woman Race al Cort Inglés que es celebrarà el diumenge 2 de juny a Sabadell. Pots fer-ho a la planta d'esports del Cort Inglés de Sabadell o al web womanracealcortingles.cat fins al 29 de maig. El 2 de juny tens una cita amb la solidaritat. Corre la Woman Race al Cort Inglés a favor d'un colliga.
Saps què és el llenguatge radiofònic?
És paraula.
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 També és música.
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 Clon, dic,
patapam, efectes sonors, dic...
Silenci.
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 Som estudiants del Mare de Déu de la Salut i hem vingut a aprendre...
A Ràdio Sabadell volem sentir totes les veus de la ciutat i per això volem arribar a la més important, la teva. Ara t'ho posem molt fàcil. Hem creat un canal de Telegram. Es diu Participa a Ràdio Sabadell. Busca'l i uneix-t'hi. T'enviarem preguntes al teu telèfon mòbil i ens les podràs contestar amb notes de veu. A Ràdio Sabadell, bateguem amb tu. Ara també al Telegram.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
per arribar a les 3 de la tarda. Avui tornem a marxar cap als Estats Units. Avui dijous aquí a l'Hotel Suís volem també fer l'últim Living in America de la temporada i per això, evidentment, tenim a l'altra banda del vessal als Estats Units a l'Àlex Pareja. Àlex, què tal? Com estàs? Molt bona tarda.
Hola, Pau, bona tarda. Bé. M'ha agradat això de l'altra banda del vessal.
Sí, no? Sí. Això una castellanada, no?, que diríem, perquè, clar, penses l'altra banda, l'altre lado del charco, no?
Però... Sí, sí, i vamos, semblaves José María García, eh? I vamos, a l'altre lado del charco.
Bé, mira, t'he de dir que avui estic molt content pel tema que has triat, perquè aquí a la redacció t'he de confessar una cosa. Som l'Adrián Arroyo, servidor, i el Sergi Parc. Doncs el 66% té un gust molt refinat per l'NFL, en aquest cas per la Lliga de Futbol Americà. Et pots imaginar qui és l'únic, i és l'editor de l'Hotel Suís, no d'avui dijous, de l'Hotel Suís habitual, l'Adrián Arroyo, que no pot ni veure el futbol americà. Però bé, avui toca parlar de propietaris, en aquest cas, de l'NFL, que també tenen una història a part, no?
Sí, sí, sí. Aviam, cadascú en té per fer-ne un llibre. Però ahir va haver la reunió de propietaris de l'NFL per debatre la modificació d'algunes normes de cara a la temporada que ve, etc, etc. És molt curiós perquè és una lliga que dura molt poquet en el temps, dura res, 3 mesos, sí. 4 mesos de tot estirar,
setembre,
i en canvi genera notícies tot l'any.
Sí, sí, estem parlant d'una lliga que comença a setembre. Si li vols posar la pretemporada a l'agost, la pretemporada, però s'acaba amb la Super Bowl el primer cap de setmana o el primer diumenge de febrer. Per tant, dura poquet. Ara fa poc també tenien el draft, però a mi també em sorprèn, allò de la capacitat d'anar generant notícies quan no passa absolutament res, eh?
Exacte, exacte, i és una màquina molt ben engreixada, i ahir hi havia reunió de propietaris, no? I vaig dir, ai, calla, investiguem una mica, perquè clar, això estem parlant del més semblant que hi ha a la família reial aquí als Estats Units, perquè clar, estem parlant de l'elit de l'elit. Posseir un equip de futbol americà realment és un luxe gairebé inabastable, i em vaig dedicar a fer una classificació de tres tipus diferents de propietats que hi ha al món de l'NFL.
Vinga,
la primera és allò del món ranci, per així dir-ho, no? Gent que fa molts anys ja que té l'equip, gent que ha fet fortuna més o menys a partir d'empreses, diguem-ne, tradicionals, i que és això, que són els més coneguts, bàsicament. I dins d'aquesta categoria del món ranci, a mi em crida molt l'atenció, per exemple, la propietària dels Chicago Bears, que és una dona que es diu Virginia Halas, que és la filla de l'anterior propietari, i que la senyora ja té una edat. La senyora té com 96 anys, té aquesta senyora. I, imagina't, i és la propietària dels Chicago Bears, que és un dels equips de l'NFL. Doncs dins d'aquest món del món ranci, de propietaris de tota la vida, per dir-ho així, hi destaca el nom del Robert Kraft. Saps qui és, no?
Sí,
que estàs ficat en el món del futbol americà.
Perquè la gent es faci la idea, és un... amb tot el carinyo del món, és un paio baixet, cabell blanc neu, però un color de pell moreno d'estar tot el dia ficat amb rajos UV, i un home al que també l'han fet molt feliç en els últims anys, Tom Brady i Bill Belichick, guanyant un fotimer de Super Bowls.
Exactament, exactament. És l'amo dels New England Patriots, que vindria a ser, doncs, una barreja, tu ho has dit, de Florentino Pérez, Eduardo Zaplana i Floquet de Neu. Si els
ajuntes
a tots tres, et surt aquest senyor, el Robert Kraft, que sempre va amb unes Nike Air Force One, encara que vagi vestit modadet amb el seu vestit, amb el seu trajo, ell sempre va amb aquestes sabatilles esportives, i és un autèntic personatge. Ell va fer fortuna amb la seva empresa, que es diu Kraft, que no té res a veure amb el menjar. Ell es dedica, la seva empresa en principi es dedicava a fer embalatges, a fer paquets, a paqueteria, i que ha fet fortuna, va comprar els Patriots el 94, també té l'estadi en propietat, també és el propietari dels New England Revolution, que juguen al mateix estadi, és a dir, l'estadi el té ocupat durant tot l'any, el New England Revolution de la Lliga de Futbol, de l'MLS, i que, per exemple, el dia que guanya l'última Super Bowl, aquest any precisament, el paio va baixar el vestidor amb una capsa de cigars, però no eren uns cigars qualsevols, d'aquests que regalen a les sí. comunions o als batejos. Cada cigar tenia 50 anys. Aquest és el moment.
He's a 50-year-old cigar. So, one each, guys.
Wait, you got a 53-man roster.
We got a couple underneath. MVP starts.
You want a cut? You got a cutter?
Yeah, are these better than the ones you passed out 2 years ago?
Yes.
A més, en aquest moment, Àlex, si es veu el vídeo, se li apropava l'MVP de l'última Super Bowl, Julian Edelman, i pràcticament tots els jugadors li rendeixen pleitesia a Robert Kraft com a propietari de l'NFL, que tot i això també està en notícia per altres coses.
Sí, 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 és la cara i la creu, no? Aquí li pregunten, diu, escolta, quants n'hi ha de cigars? Diu, 50. Diu, la nostra plantilla és de 53 jugadors. I diu, no, però no patiu, que en trobarem uns quants més, n'hi ha uns quants més per sota. És un autèntic personatge, però aquesta ja fa un parell de mesos que ha estat notícia perquè s'ha obert una investigació per sol·licitud de serveis de prostitució. Resulta que el van enxampar el mes de gener a Miami, concretament a Florida, sortint d'un local de massatges on es veu que oferien també un altre tipus de servei, ja us ho podeu imaginar. Resulta que, bueno, això ha estat un sideral considerable aquí, perquè a més a més, clar, a New England la gent és com molt conservadora, i ell, a més és un local qualsevol, un local d'aquests que hi ha un centre comercial, no pensis que és un tema de prostitució de luxe ni res per l'estil. Uh-huh. I resulta que, bueno, l'havien de jutjar, però ha aconseguit, gràcies a això que fa aquest país, que si tens advocats cars, doncs realment pot sortir a compte, al final resulta que l'evidència en vídeo, la prova de vídeo on se'l veia rebent aquest tipus de serveis, resulta que el jutge l'ha descartada i que ara l'acusació, la fiscalia ho ha intentat revocar, total, que el seu judici ha quedat aparcat sine die. Això mateix sortia ahir als informatius.
New England Patriots owner Robert Kraft's trial has been delayed. He is accused of paying for sex acts at a massage parlor. Judge Leonard Hanser agreed to postpone the trial indefinitely as prosecutors appeal his decision to block their use of secretly shot video. The footage allegedly shows Kraft engaging in sex acts at a spa in January.
Doncs així ho explicaven també en aquest cas les notícies dels Estats Units, explicant que posposaven el judici contra, en aquest cas, Robert Kraft per aquest cas, com diem, aquest escàndol als Estats Units després de ser enxampat sortint d'un local de massatges a Miami. Massatges per dir alguna cosa, com diem. Per cert, sí. Recomanació també personal que he de deixar en aquest cas, ara que exposaves el cas, no, de les propietats que van passant de mans, d'herència a herència. Si la gent no ho ha vist, jo ho recomano molt, la sèrie d'Amazon, que està a Amazon Prime, del All or Nothing, en aquest cas dedicat als Arizona Cardinals, que és una altra franquícia de l'NFL, i també es veu allà un cas de franquícia que va de família en família, amb els Bidwill en aquest cas, que el porta la franquícia Michael Bidwill, però que ha passat també de net a pare i de pare a fill en aquest cas. Anem a parlar també del segon cas que ens has preparat, de la segona classificació, Àlex, els nou rics, no? Com li dius tu?
Sí, el món dels entrepreneurs, que en diuen aquí als Estats Units, que, clar, per comprar també prestigi i exposició social, al final, després d'aprovar-ho molt, acaben aconseguint comprar algun equip. I és el cas, per exemple, de Shahid Khan, que és el propietari dels Jacksonville Jaguars. I és el més singular de tots, també per les seves pintes, perquè és un senyor que porta un mostatxo com molt, molt gros, així, molt característic, i perquè és pakistanès. És l'únic propietari de la NFL que no és WASP, que no és blanquet i així de tota la vida, no? I va arribar als Estats Units a finals dels 60, a Champaign, Illinois, I és el, ell, a més, es presenta com, com la viva imatge del, de l'American Dream, del somni americà. Va arribar als Estats Units amb només $500 a la butxaca per estudiar enginyeria. Va dormir la seva primera nit, sempre ho explica, a un alberg dels YMCA. Si us sona la cançó de, dels Village People, ve d'allò, ve dels albergs, diguem-ne, econòmics, YMCA, i també una cadena de gimnasos. Va començar fregant plats i va acabar fent una fortuna dissenyant para-xocs. Ell treballava a una empresa de, que dissenyava para-xocs per cotxes, va tenir la idea per un para-xoc revolucionari i li va anar tan bé que va acabar comprant ell mateix aquesta empresa, i ara pràcticament tots els cotxes dels Estats Units i per extensió gairebé a tot el món porten peces que fabrica la seva empresa. Va comprar els Jaguars el 2011, li va costar molt. També és l'amo del Fulham, a Anglaterra, i és el culpable. Us en recordeu aquesta temporada quan el Barça va anar a jugar contra el Tottenham a Wembley, que el camp estava fet un bunyol?
Sí.
Doncs és per culpa d'aquest senyor, del Shahid Khan, perquè és el culpable de l'expansió, diguem-ne, internacional, de, sobretot del seu equip, del Jacksonville Jaguars, i té, està encaparrat en fer jugar partits oficials de l'NFL, no només a Londres, sinó altres indrets del món. Ara el sentirem.
I think there's huge appetite for it, but in they want the real product. They don't want a diluted product, which maybe you could, you know, maybe NFL Europe was less than successful. But the real game, the real NFL experience, I think there would be, there would definitely be a demand for. Barcelona, I think, would be a good one. It's a very sports savvy town. I think Germany is another one.
Barcelona, eh? Barcelona com a destí que li agradaria a Shahid Khan. S'ha de dir que és un vídeo una mica antic. De moment no ens han portat aquí partits de l'NFL, ni de pretemporada, ni de la regular season. Però, vaja, aquí més d'un encantadíssim amb els ulls tancats que vingués aquí a l'NFL. Per cert, el... curiositat de Shahid Khan, el fill és el director esportiu del Fulham, tenia col·locat allà el fill de director esportiu, i el director esportiu, o el Fulham en aquest cas, ha baixat aquesta temporada de la Premier a la Championship. Per tant, hi havia, era una situació curiosa, no? Perquè hi havia moltes veus que demanaven la dimissió del director esportiu, però clar, el propietari és el pare, i allà també sí que és cert que el propietari el tenen en bona consideració, però vaja, sí que és un model sí. Que s'ha copiat, no? També, Àlex?
Sí, i a més, ja per acabar-ho de replar, aquest fill ara ha creat una nova empresa de wrestling. Us en recordeu que l'última vegada que vam parlar del món de la WWE? Doncs ara volen fer-li la competència a aquest monopoli que hi ha del wrestling, del pressing catch, per dir-ho d'alguna manera, aviam com se'n surten.
Què passa?
Clar, si tu escoltes el discurs d'aquest senyor... ell diu, no, hi ha ganes realment de veure futbol americà, però els has d'oferir l'experiència real, els has d'oferir partits competitius, els has d'oferir, doncs això, no pots oferir-los una experiència així diluïda, com deia ell. Aquest és el discurs de Tebas, aquest és el discurs dels que advoquen per l'expansió de la lliga de futbol, no només de la lliga espanyola, sinó també, jo què sé, els Anyelis de la vida amb la creació de la Superliga. Ell és un home que ha estat marcant el camí en aquest sentit de la internacionalització de les competicions amb aquesta obsessió que tenen tots, que jo no ho entenc pas tampoc, d'expandir i de buscar nous mercats. Doncs aquest és el personatge, us recomano que el busqueu, el Shahid Khan, amb uns bigotarros que sembla bigote arrocet també, i un pelazo que en dirien en castellà, que escolta, ja el voldríem nosaltres, i tot i que el pàjaro ja té 67 anys, és tot un personatge.
I no és l'únic cas de propietaris també de l'NFL que també compren clubs, en aquest cas de la Premier, el propietari de l'Arsenal, Stan Kroenke, que també té
els
Rams, té els Nuggets de l'NBA, la família Glazer, també famosa al Manchester United, té els Tampa Bay Buccaneers, o sigui, és un fet que s'està donant prou en els últims anys. Per rematar-ho, Àlex, tenim també un club singular a l'NFL, del qual també t'he de dir que aquí són bastant fans, els Green Bay Packers d'Aaron Rodgers.
Sí, 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 a mi m'encanten perquè és un club super singular, tant que la seva existència, diguem-ne, que està prohibida per la Lliga. És l'únic equip que permeten que existeixi d'aquesta manera. I m'explico, vindria a ser l'únic com club, com un club de futbol, en totes les lligues professionals dels Estats Units. És a dir, no té propietari, és simplement, està dirigit pels socis, és com si fos, jo què sé, l'Osasuna de la NFL. Green Bay és a Wisconsin, té una població de poc més de 100.000 habitants, 100.000 habitants, eh? És com, no sé, com si Tarragona tingués una equip a la Champions League cada setmana o cada any. És brutal, i a més dilueix 100.000 habitants entre el total de població dels Estats Units, que és una animalada que encara continuïn allà. Doncs la franquícia es va crear el 1921 i funciona així. Funciona, bàsicament, cada soci és un shareholder, té accions de l'equip, però aquestes accions venen a ser participacions de soci perquè no es poden revendre. L'única cosa que pots fer és tornar-les al club. El club en va emetent de tant en tant. L'última emissió d'aquestes accions, aquestes participacions de soci, va ser el 2012. Hi ha més de 300.000 socis i cada any fan una reunió, fan una assemblea de socis per presentar una mica el projecte del club, de l'equip, que coincideix amb l'inici dels entrenaments. I es fa, bueno, és un esdeveniment, el cobreixen els mitjans nord-americans una mica com qui va al zoo a descobrir una cosa molt exòtica.
It's the unofficial start of Packers training camp. The Packers held their annual shareholders meeting today.
And everybody from shareholders to the team's president are optimistic about the upcoming season.
Elise Medeker reports from Green Bay.
The unofficial start to the season, the Packers shareholders meeting, or as President Mark Murphy says, the most unique business meeting in the country. So what has these owners so excited about a business meeting? Well, of course, they're one and only Packers.
We have been lifelong Packer fans. Our father raised us in front of the TV screen watching Green Bay Packer games, and this is like coming home almost.
Whether it's your first Packer shareholders meeting or your 15th.
We're ready to go. This is the time to drive for number five.
The drive for number five?
Drive for number five. Bob Lombardi Trophies.
Clar, al final aquí, Àlex, estem parlant de casos que són de tradicions familiars, gent que s'apunta per primera vegada en un lloc, també s'ha de dir, aquí des de la distància i que ho veiem per televisió, clar, l'NFL es juga a tardor, hivern en aquest cas. Clar, allà estan el que se li diu la tundra, en unes condicions...
No, fa un fred que pela.
De collons i
pela.
Perdó, de
a 4-5 graus Fahrenheit, que juguen els seus partits, els Green Bay Packers, que vindria a ser, doncs, no sé, uns 10 sota 0. És una animalada, una bestiesa, i és això, és una singularitat brutal que aquest equip existeixi a una de les lligues més potents econòmicament parlant del món, en una zona tan àrida i amb un clima tan complicat, i amb només 100.000 habitants, i que a sobre estigui controlada per socis. Realment, mira, que a mi el futbol americà no em fa ni fred ni calor, però ara si he de ser d'algun equip, ja t'asseguro jo que seré dels Green Bay Packers.
Ben fet.
Perquè, clar, és una particularitat brutal i demostra que fins i tot a la lliga més capitalista, al país més capitalista del món, el sistema de socis funciona, eh? Tot això de les societats anònimes esportives, que no ens ho venguin com la gran solució, perquè ja hem comprovat, malauradament, que no és així.
Doncs avui parlant de l'NFL amb l'Àlex Pareja, també Àlex, com diem, amb, bé, un reguitzell, podríem seguir aquí també. Fa poc, recordo que arriben poquetes notícies de l'NFL, però fa poc també s'ha de dir que va morir Paul Allen, el propietari dels Seahawks i més recordat com un dels fundadors de Microsoft.
Un dels fundadors de Microsoft, sí. I el propietari dels Seattle Sounders també, que juguen al seu estadi.
També, sí, és molt freqüent, avui dia tenir una franquícia d'NFL, de futbol, també de soccer en aquest cas, també de bàsquet, vaja, n'hi ha casos de tots els colors. Àlex Pareja, des dels Estats Units, una abraçada ben forta, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat durant tota la temporada amb el teu Living in America.
Una abraçada per vosaltres i escolta, que estic molt content per la salvació del Sabadell, i especialment pels meus amics, per l'Antonio i pel Juve, que ostres, m'han fet molt, molt feliç, estava molt, molt neguitós, pendent d'aquesta última jornada. Però estic molt content també per tots vosaltres.
Estem aquesta setmana que ens hem tret 4 quilos i 5 de sobre del pes que portàvem. Una abraçada.
Una abraçada, amics.
Doncs menys un minut per arribar a les 3 de la tarda. Nosaltres hem de tancar l'Hotel Suís d'avui, dijous 23 de maig del 2019. Demà, l'Adriana Arroyo, aquí en directe a partir de les 2. Una salutació de la Rocío García, que ha estat a les vies de so, del Sergi Parc, a la redacció, i servidor Pau Vituri, que us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa. El programa en uns minutets, el podcast de Ràdio Sabadell i també a les xarxes socials. Que vagi molt bé, adéu!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.